que ha d'estar vermell.
Què no vas a dir als barbarismes?
No, que no sé si hi ha un institut per la llengua o algo així, un institut d'estudis catalans que sí. Encara tremola del de la setmana passada. Com hòstia. Era ambi... És que és difícil superar això. Jo després em va saber greu.
En contra de dir ambidestre, va dir ambidiest. I vaig dir, hòstia, Marc, sí, déu-n'hi-do aquest, aquí et vas superar, eh?
Li estava veient la cara i cada cop era de pànic.
Aleshores, clar, els barbarismes seus són els del castellà, o, no? Això de barrejar un català de bona casa, saps?
Sí.
I després tenim aquests que és com paraules de l'anglès que costa molt de traduir, no? I tu que has viscut als Estats Units, Roger, tants anys, hi haurà paraules que dius no donen el mateix significat. No.
Hi ha paraules que només... que tenen sentit en anglès, o tenen un sentit especial que...
De fet, amb el Ganyet vam tenir la secció de paraules en lleidatà, o sigui, la meva família és de Cervera i ell és de Targa, i vam tenir una secció de dir paraules de lleidatà que no estan en català estàndard, no? I aleshores dic, és que no és el mateix. I segur que en anglès en tenim moltes. Com deia, faig servir surrondejar, perquè per mi rodejar no és suficient. Surrondejar és com tot el perímetre, com més, no ho sé, li dona un... Surround et posa com una certa, com dir-ho, claustrofòbia extra, no? No sé si tu tens alguna d'aquestes paraules que et vas endur.
Ara no em ve cap al cap, però potser després em venen algunes. Però clar, les meves filles, que clar, s'han criat bàsicament amb anglès, moltes vegades elles mateixes necessiten passar del català o del castellà a una paraula en anglès perquè volen afinar amb el concepte del que volen dir, no? Perquè si no significa el mateix o no tenen el vocabulari. Però a mi em passa també.
Bueno, almenys en el desenvolupament, a la part tècnica, hi ha moltes paraules. Clar, tu pots dir rendiment, però realment parles de performance, però hi ha altres coses que és com el throughput, que és com ho dius això? Que seria com el cabal, no? Una cosa d'aquestes, no? És que no es pot, no sé, no es poden traduir
no.
Tan bé, no?
No.
O, bueno, no sé, altres paraules.
Una de les coses que m'he trobat amb l'anglès, i potser és desconeixement de la meva pròpia llengua, però tenen paraules per tot.
Són més... Crec que fan més neologismes.
Sí.
Tenen un llenguatge més flexible.
Més flexible en aquest aspecte. I la veritat és que tenen paraules per tot. O sigui, jo m'hi he trobat per nosaltres, i pot ser, insisteixo, ignorància meva, però, per exemple, quan parles d'eines de treball, eines de l'IKEA, ells tenen... cadascuna d'aquestes té un nom. O els cargols, depèn del tipus de cargol, té un nom diferent. Jo quan anava al Home Depot, allí, em sentia estúpid, perquè no sabia com demanar les coses, no m'entenien. Jo li demanava, vull una rosca, un volt, i diu, no sé el que m'estàs parlant. No, semblava subnormal. I és perquè ells tenen moltes paraules molt específiques, molt concretes, que nosaltres no tenim.
Jo tinc un contraargument aquí, és que nosaltres les teníem però no les fem servir.
És possible.
És a dir, almenys en castellà, jo me n'adono parlant amb gent de Colòmbia, Venezuela i tot això, que tenen una paraula per cada fotuda cosa, i nosaltres no. Nosaltres tot és coger, tomar, no sé què, no sé quantos, i de fet això, un tornillo. Vas al d'això, al Home Depot i dius un tornillo. I ells segur que fan servir aquesta paraula.
Sí.
O sigui, jo quan vaig llegir els 100 anys de soledat, vaig dir... No sé parlar castellà. O sigui, no. Què són totes aquestes paraules, saps? Vull dir, paraules com de guerrotipo, saps?
Potser és que les tens a les àrees on t'especialitzes. Exemple, els britànics
sí.
Tenen un ventall molt ampli de paraules per definir pluja. Igual els americans en tenen moltes per coses de treball, nosaltres aquí no treballem gaire. Llavors, com que no treballem gaire, no tenim gaires eines aquestes. Pot ser, sí, igual
en tenim molts per fer sobre taula.
Exacte. No? Anava a dir-te, no sé...
Els embotits, quantes paraules hi ha per embotits,
veus?
I ells tenen cold cuts, i ja està, saps? O salami, i ja està. No, pensava que has estat a una passa de treure el cliché aquest de no, els esquimals tenen 45 paraules per dineu, saps?
Que és fals.
No sé si és fals o no ho he comprovat.
És un mite que mai ningú ha desmentit, eh?
Jo crec... Bueno, no sé si és mite o no, però vull dir... Però saps, és d'aquelles coses que m'esperava que vindria. Però bueno, Roger, potser que et presentem primer. Benvingut a Foc a Terra. Tenim molts temes dels que parlar. Vull dir, temes d'actualitat. Jo crec que hi ha l'esdeveniment de Meta. Podríem passar-nos... Jo crec que aquest té més xitxa que el d'Apple que vam fer, que vam enregistrar la setmana passada, jo em vaig quedar molt fred. El de Meta, aquest, per mi, té coses més interessants, però bueno, tenim coses d'Estats Units, coses de software, inversió... Si us sembla, passo a presentar un personatge il·lustre de la nostra audiència que ve com a... convidat avui. Vull dir que el Roger no és una persona que descobreix avui Foc a Terra, tu ja ens escoltes, tu ja ens coneixes. Així que, parròquia Foc a Terrestre, avui ens visita l'home que li ha declarat la guerra a les apagades, CEO de Batium. El Roger Casals porta emprenent des que el Marc i jo fèiem maratons de dibuixos animats en català, és a dir, fa moltíssims anys, perquè avui en dia ja no ho pots fer.
M'acabes de dir vell.
A la tele pública. O, bueno, te podies... Podríem madurito, llegir també la crítica al corpo.
Madurito con posibilidades, sí.
És a dir, fa moltíssims anys. El Roger porta des del 94 treballant en tecnologia, almenys és el que diu LinkedIn, que és sí. La meva única font de recerca. Segurament va començar el 94 perquè és quan el Dream Team del Barça va començar a fer figa i també ho va fer la ruta del Bacalao. No sé quina de les dues vas abandonar tu, segurament la del Barça. I com es diria de tiat acadèmic, aquell any, todo mal. Vale? L'any 94 també indica un clar canvi de tendència en les drogues a Espanya. És una cosa que no sé si ho sabíeu, però Perplexity m'ho ha dit avui. L'any 94... Espanya deixa el consum massiu d'heroïna per apostar a altres drogues com la cocaïna o internet. Val? Sí. Aleshores, veient que tens una dentadura excelsa, jo crec que tu no tens un passat en l'heroïna, però no. Sí el tens en internet.
Sí,
sí, sí, parlarem d'això. Que internet és la droga que ha acabat fregint el cervell dels boomers quan es consumeix en forma de xarxes socials, igual que ells ens deien que això ens oferia als millennials la tele o els videojocs. Vale? Emprenedor en sèrie, en sèrio, funda Moebius Consulting i IBS l'any 98 i 99, les ven a Dominion, col·labora amb moltes altres, l'any 2007 funda Password Bank, la venga el 2013 al a Symantec, empresa d'antivirus, si no recordo malament.
No, de moltes coses.
De moltes coses. Des d'aleshores, tinc lucres amb moltes empreses, en qualitat de fundador, inversor, mentor, membre del Consell, fins avui en dia, entre Barcelona i 13-14 anys a Silicon Valley.
Correcte.
Emprenedor de raça, 5 èxits, segur que més d'un èxitus, que aquests costen més d'explicar, encara li queda corda per venir a perdre el temps amb nosaltres, els esmorzars de Forquilla. I avui, a l'episodi en directe, si ets com els esmorzars de Forquilla, que tu no ets d'aquests que venen a fer una truiteta de merda i ja està, sinó que tu vens a fer capipota i uns ronyonets de xai amb seques, avui ens ho passarem molt bé. Així que, benvingut, Roger Casals.
Moltes gràcies, molt content d'estar aquí, honorat.
I t'hem trobat a faltar avui, perquè avui hi ha hagut esmorzar de Forquilla.
No estava convidat. Ell m'ha convidat tard, em va convidar tard perquè jo ja estava, però no estava en el mail aquest, m'he caigut.
Tenim un tema, és que vam passar a Patreon. I llavors què passa? Que Patreon, la gent... O sigui, no sé si és que és una cosa generacional, que només s'han apuntat els gensis, però, bueno, vam deixar de fer el mail... perquè dic, hòstia, gestionem-ho tot en un lloc, no podem tenir les dues coses. No està funcionant, aleshores hem de replantejar això, perquè hi ha molta gent que doncs, no se n'ha...
Va bé per cobrar, no va bé per parlar.
Per comunicar.
No, clarament no.
Hem de prioritzar. No, però hem de replantejar tot això, perquè al final hi ha gent que es queda sense venir o que els hem d'avisar a última hora i diu, no sabia res. O després hi ha gent que està apuntada al Patreon, igualment no llegeix els correus, que aquests també en tenim, que avui ens han dit, jo no sabia que havia esborrat, però estan pagant allà cada mes. Però bueno... Benvingut, Roger, tenim moltes coses a les quals parlar. Crec que l'activitat tan política com a empresarial dels Estats Units està a l'ordre del dia.
Està interessant.
Està interessant. Què és el que trobes més interessant d'allà i què consumeixes més tu? L'activitat d'allà o la d'aquí?
Diria 50-50. He estat sempre, inclús els 14 anys que he estat allà, he estat molt connectat aquí, per motius obvis, no? Perquè aquí hi ha hagut molta salsa. Jo vaig viure el 2017 allà. Per tant, molt, molt interessant. I he estat doncs, sempre molt connectat. I, clar, em vaig enganxar molt al món americà, a la política americana. Sempre m'ha agradat molt. Jo sóc una de les poques sèries que he vist sencera 3 vegades és The West Wing. Em sembla fabulosa, no? Per tot el que ensenya, per molts motius. Perquè ensenya com és la política americana. I he estat molt, molt enganxat. De fet, durant molts anys, en el primer mandat del Trump, el primer que feia jo quan em llevava era aviam quina borrada haurà dit avui aquest, no? Aquesta era la diversió del matí mentre esmorzava. Doncs ara tornem a estar una mica igual. Sí.
Estem igual.
Estem igual.
Sí. Aquestes coses no han canviat.
Estem pitjor.
Bueno,
exacte. Perquè ara és més greu, sembla. O sigui, abans eren botades més grans, però ara estem parlant de coses més serioses, no? Després del 6 de gener, quan... Allegedly, que és una
allegedly.
Paraula... És una d'aquestes paraules que...
No, suposadament... Presumptament.
No té el, crec, el mateix feeling per mi que el suposadament. Però, bueno, em quedo amb suposadament. Suposadament, ell no va tenir res a veure, val?
No.
Suposadament.
No, clar.
Va relliure. Llavors, ara està fent de tot, i el que està passant ara amb la cancel·lació d'aquests late show host, doncs,
Jimmy Kimmel,
el Stephen Colbert abans, etc. És greu, crec jo. És greu.
a mi m'ha fet plantejar-me que jo, a mi se m'han passat les ganes d'anar als Estats Units. Així com el primer cop no, vaig dir, bueno, no estic molt d'acord amb Trump i tot això, però ho veia més inofensiu. Per mi era més com la caricatura del món de l'espectacle que guanya de cop i volta unes eleccions i passa a ser el president. I dius, hòstia, saps? Vull dir, no sé. Anava a dir, qui podria ser l'equivalent aquí, no? Però, ha vingut el Cárdenas, però no seria un exemple. Però hi ha algú així com molt mediàtic, saps? I que de cop i volta dius, ah, aquest no pot guanyar, i pum, i passa a ser el president de Moncloa, no? El primer cop, per mi era com inofensiu, era com, bueno, això no durarà gaire. Però aquest cop, per mi, és perillós. Aquest cop és la confirmació de dir, ara sent en poder, jo crec.
Bueno, escolté, i hi ha una cosa curiosa, jo que encara tinc amics allí americans, l'altre dia vaig tenir una trucada amb un excompany de Symantec, precisament, i em va sorprendre moltíssim perquè vam començar a parlar, òbviament, de política i de més, i em diu... com veus la situació? I li dic, home, està complicada i tal, perquè clar, hi ha hagut un canvi molt gran. Sí, ara tot és collonut perquè ara som un país respectat, ara no sé què. Bueno, va fer un rant de una apologia del Trump i companyia, una persona que era cabal, un CEO d'una companyia, no sé, una persona que pensa, no? I estava orgullosíssima de ser americà perquè ara sí que val la pena ser americà i tal i qual. I dic, hòstia, si et veiessis amb els meus ulls,
jo crec que és una d'aquelles coses que s'ho creuen només ells, que els respecten, no? Vull dir, no sé, o sigui, sempre han estat un país que ha estat com, no sé com traduir, self-acclaimed, no? Vull dir, el d'allò, hòstia, no? Som el home of the brave, land of the free, tot això, el somni americà.
The best country in the world.
Exacte, no? És com el somni americà i tal, que tots aquests apel·latius se'ls han donat ells, igual que el tema de que qui guanya la NFL o el campionat de béisbol, que només juguen ells, i potser Canadà i Cuba, és el campió del món.
World Series.
Correcte. És el campió del món, no? És com un viu en una bombolla al·lucinant, i és a mi el que em fa pensar que sempre, qualsevol cosa que diguin, s'ha d'agafar una miqueta com quan t'ho diu un nen, allò, aquelles, amb una certa condescendència, dir, sí, el que tu diguis, no? I està molt bé, maco.
Bueno, ells estan educats amb la sensació aquesta de que Estats Units és el millor país del món. I en part ho és en moltes circumstàncies, no? És l'únic país del món en el que hi ha una certa llibertat, no? Principi, no? A una llengua que la parlen 300 i pico milions d'habitants, una economia potentíssima, encara és la primera amb molts motius, i tecnològicament molt avançada, un nivell de vida relativament bo, i molt maco. Tu no necessites passaport per fer una vida, tu pots viure allí, tens el Hollywood, tens el Nasdaq, tens New York, i pots invertir, pots fer diners, pots fer empreses, et pots distreure, i és molt maco de visitar, per tant, no et fa falta un passaport per sortir, i si a més estàs convençut que és el país més maco del món i que fora només hi ha sàtrapes, doncs no ho necessites.
De fet, sí, i a nivell de natura també és una cosa espectacular, vull dir que pots passar una vida sencera visitant-lo i cada cop diràs, hòstia, realment hi ha coses molt úniques allà, no?
He visitat molts parcs naturals d'Estats Units i és breathtaking, com diuen allí, és al·lucinant, és al·lucinant, és preciós.
Com et canvia la vida quan et compren l'empresa i dius a la família, ens anem als Estats Units? Tu sabies que t'anaves per uns anys o...
La història va ser una mica diferent, t'explico. De fet, va ser al revés. Jo vaig muntar l'empresa per anar als Estats Units.
Val.
O sigui, jo sempre dic que sóc més yanqui que el pal de la bandera. Sempre ho he sigut, he tingut sempre aquesta obsessió i tal. I tenia les ganes d'anar a viure l'experiència de treballar en el Silicon Valley. I quan vaig muntar Password Bank, que en aquell moment els socis no em van voler acompanyar, vaig dir, jo me'n vaig igual. Val? Llavors vaig muntar l'empresa i amb els primers diners que vaig aixecar me'n vaig anar cap als Estats Units. A la família li vaig dir que anàvem per un any. Jo sabia que si anava bé no seria un any.
Val? Tu vas anar abans de que compressin.
Sí, jo vaig aterrar allí el 2008, la família va venir el 2009 i em va comprar l'empresa el 2013, o sigui, 5 anys em va costar.
Val. I en tot aquest temps, després d'haver muntat, clar, aquí, aquella època no es deien startups.
No.
Eren negocis digitals, no? O negocis d'internet.
Jo muntava empreses.
Tu muntaves empreses.
Jo la primera empresa que vaig muntar, que es deia Tecne, que després es va convertir en Moebius, la vam denominar a Moebius, perquè vaig fer entrar socis i demés, socis que a dia d'avui encara els tinc en alguna empresa, nosaltres muntàvem empreses, érem empresaris, no érem emprenedors, ni érem startuperos, ni muntàvem startups.
El founder
com s'ha degradat,
no arribat, el founder
com s'ha degradat?
Jo, o sigui, la primera empresa que jo vaig muntar, jo em vaig fer targetes a Tecne i les meves targetes posava director técnico. Per què? Perquè, clar, la llet em sortia per la comissura dels llavis. Clar, tenia 23 anys, una cosa així. I dic, si jo vaig amb la targeta director general, diu, com seran els altres, no? Aniran amb bolquers. I vaig dir, més val que sigui solo director tècnic. Un xico espavilau, però hi ha algú més, no?
Ah, val. És curiós, normalment ho has de fer al revés. Normalment has d'aparentar més, per, no?
Jo havia de treure'm títol perquè la meva joventut... Tinc una mica de cara de nen. Però és que en aquella època encara més, o sigui, era una cosa salvatge. Llavors, si jo vaig dient, soc el jefu, aquí no se'm creu, no vendré un torrat, perquè, clar, era molt jove. I tenia gent molt més gran que jo en l'equip, per tant, jo m'havia de baixar el títol, per dir-ho així. No existia el càrrec de director general en aquell moment. Era jo el director tècnico i ja està.
T'havien de comprar el títol aquest de xaval
llest. El xico espavilau, sí, el listillo, ja està.
Això bon, és que... Clar, encara no es va posar de moda el jove emprenedor que va amb la sudadera, això encara quedaven 10 anys.
Quedaven 10 anys per això encara. Sí. Llavors, en la següent empresa, quan vam fer ja la transició i tal, doncs em vaig posar director de ventes o director general, però res de CEOs ni director, ni CEO ni si és Rous, ni si és Sous, res de tot això.
Tot això va arribar una miqueta més tard. Quin és el xoc cultural que et trobes, companya? Després parlarem, si de cas, dels mites i històries que hi ha als Estats Units, però vull dir, quins xocs et trobes, ja no a nivell lingüístic, però sinó a nivell de tractar amb la gent, per exemple?
Són molt afables. Aviam, els catalans especialment són molt tancats. Som relativament poc oberts. En el moment que ens obrim pas sempre, però ens costa obrir, som menys oberts, no? I tinc diversos exemples d'això. Un exemple que poso sempre és, jo he viscut 2 anys a Madrid jo he estat a casa de dos amics, dos companys de feina, que no eren ni amics, he estat a casa seva, a casa meva no ha dormit cap empleat, no sé si o cap company de feina a casa meva, no sé si m'explico. Sí. Som més tancats, val? El xoc cultural més gran, clar, jo me'l miro sobretot des de dos punts de vista, no? La criança de les meves filles, l'escola, l'escolarització, etc., tots els mites amb els que jo venia a veure com faig créixer una família allà als Estats Units, i el segon és el tema de com interacciono laboralment, no? Des del punt de vista laboral, el xoc més important que vaig tenir és que jo vaig arribar un dimarts, em sembla, a la feina, i a les 4 de la tarda estava sentat parlant amb Intel Capital. O sigui, la velocitat de decisió, d'interacció, de sí i no, és el que més em va sobtar. Per què em va sobtar? Em va sobtar... clar, nosaltres venim d'una cultura catòlica en el que dir no és pecat, és ofensiu. I aquella és una cultura protestant, on dir que no és fantàstic perquè m'has tret una feina que és perseguir-te. O sigui, tu... normalment a un amic, quan et demana un disco i et diu, em pots deixar aquest disco? I tu dius, hòstia, aquest disco no li puc deixar perquè me'l ratllarà, no? El vinilo i tal. Tu li dius, sí, però no li deixes en la vida.
Després no volies que digués que ets gran, eh? Estàs parlant de vinils. No, hipster no ets.
Sí, no, i l'exemple no. T'ha sortit de dins, eh?
T'ha sortit de dins, sí, eh?
Sí. Són uns cabrons. Sempre, sí, el tema del foc de terra, no, aquest tio és gran. llavors, no, és que aquest exemple, de fet, me'l van explicar parlant de llatinoamericans, que són una mica com nosaltres.
Bueno, no? Jo parlo de CDs encara, vull dir que...
Bé, Déu-n'hi-do. Sí. Aleshores, nosaltres ens costa molt dir que no. I en allí dir que no és agraït. Ah, gràcies. No és una ofensa.
M'estalvies
temps. Val. Aquí, quantes vegades hem estat perseguint algú que t'ha dit que sí...
Perquè no et sap dir que no.
Perquè es pensa que t'ofendrà. No, escolti, no em faci perdre el temps. I això li agrairé que em digui que no. Jo després, potser, intento persuadir-lo, però almenys jo ja sé amb el que la línia de sortida. I l'altra cosa que em va sorprendre moltíssim a nivell de fer créixer una família en allí és diverses coses. La involucració dels pares amb l'escola. O sigui, aquí les escoles són pàrquings de nens. En allí és una extensió de la casa teva. O sigui, que les mares o pares vagin a fer col·laboracions a la classe és el pa nostre de cada dia. El fer donacions a l'escola perquè puguin tenir professor de música millor, no sé què, això està a l'ordre del dia.
Molt clar, perquè no tenim impostos per pagar aquestes coses.
Però, correcte, però la gent ho fa.
La gent ho fa, sí, jo ho entenc.
Sí, La cosa, l'argument no és, no, això és obligació de l'Estat i jo no tinc cap obligació de fer-ho. No, és el meu dret participar, és una mentalitat molt diferent. I, bueno, l'escena típica que veiem a les pel·lícules, no? Una de les coses que més sorprèn és que tot allò que hem vist a les pel·lícules, hòstia, és així. Resulta que els entrenadors de béisbol, de softball, de futbol, de rugby, són pares.
Sí.
És la involucració aquesta, el donar hores a la comunitat.
No hi ha una part també d'ego? És a dir, a mi, jo faig el paral·lelisme quan tu vas per als Estats Units
és
i veus una autopista que està feta una autèntica basura i veus un tram que està bé perquè aquell està sponsored by, o sigui, està comprat per algú i fa una donació a aquell tram. Aquells tantes milles, perdó, estan patrocinades per algú. I allò està immaculat. I després tornes a la carretera tercermundista.
És cert, jo que he agafat moltes vegades la 101, que és la típica famosa que travessa tot el Silicon Valley, no? O la 280, que és la que va per lateral per la costa de Califòrnia, etc. O inclús la One, que baixa fins a Los Angeles. Aquestes carreteres tenen un cartell cada X quilòmetres que diu apadrina una autopista.
Sí. Sí, sí, sí.
I algunes diu aquesta autopista està apadrinada per fulan, per no sé, per Chevron, no? O alguna cosa així. Clar, anuncis patrocinant
perquè,
la construcció.
Ah, perquè els impostos no els impostos, no, perquè això no, és una cosa socialista.
Clar, però tangencialment relacionat amb això, o sigui, quant de veritat hi ha amb aquesta idea de que socialment tu pots posar amor a qualsevol de les dues bandes de la cadena productiva, no? Llavors diguem que possiblement els americans, comencem pels europeus. Ens preocupem més de que el terra estigui prou alçat per tothom i que la gent no caigui prou avall. En canvi, els americans estan més preocupats perquè el sostre sigui el més alt possible i, d'alguna manera, el terra els és una mica més igual, no? I ho veus inclús com a la cultura popular, jo crec que això s'extén, no? Per exemple, aquí, jo què sé, a qui li ha anat bé i és un empresari d'èxit, és que algú ha fet.
Algo ha robat.
Exacte, algú ha robat, val?
Està per mi. Allà també està passant, el tema dels bilioners...
però jo crec que la cultura popular allà idolatra aquest tipus de figures. L'èxit recompensa més.
És que és woke, tio.
Ja, no, 100%. No passa res. Tio, t'estimem igual. Però
has dit una cosa molt important que té reflexa en coses molt importants. Les meves filles van estudiar als Estats Units i tots hem sentit, l'escola americana és una merda perquè tal, no saben on està Riu de Llots de la Selva, no saben on està i tal. Bueno, nosaltres tampoc sabem quina és la capital de Montana, no ho sabem. No. Bueno, pues, el tema és, ells es preocupen de que el cabal tingui les eines per créixer. A l'escola catalana, a l'espanyola també, i suposo que a l'europea, com que som tots molt woke i tots hem de ser molt iguals, aleshores fem la mateixa classe per tothom. Què vol dir? Que el que destaca ha de baixar el seu nivell. I el que està baix li costa molt arribar al nivell del mig, del café para todos, no? Som molt de café para todos, però som molt iguales. I allí no. Allí hi ha tres nivells. Tens el regular, tens el honors i tens el AP, Advanced Placement. O sigui, si el teu fill és bo en matemàtiques, te'l fotran a honors de matemàtiques. I aquest nen, com que pot donar, l'estiren. Si el nen és realment bo i es vol preparar de cara a la universitat, et foten, el deixen anar a Advanced Placement, els APs, que en diuen. Què és això? Encara més alt. És un nivell d'universitat, per dir-ho així, perquè volen que els que valen no es malmetin en el camí. Aquí no, aquí se'ns en fot. Aquí tots iguals. Aquesta mentalitat de la meritocràcia comença a l'escola i això després es nota a l'empresa.
És que jo no dic que sigui millor o pitjor una cosa o l'altra.
Jo sí.
Val, és que, mira, i sense ànim de tornar a posar una paraula d'aquestes dolentíssimes que l'Institut d'Estudis Catalans em tiri pel terra, però hi ha aquesta idea de, com de pensaments com sobreposats, no? És a dir, una cosa és una dissonància cognitiva, que tu pots pensar dues coses a la vegada en el cap i tens com una tensió que dius, no sé resoldre això. I l'altra és un pensament superposat, i això ho veig molt amb la dreta i l'esquerra, per exemple, no? És a dir, definir la gent, aquest és de dretes, aquest és d'esquerres. A mi em passa molt que inclús estava tan preocupat que inclús li vaig preguntar a ChatGPT, li vaig dir, escolta, fes-me un qüestionari ara mateix per saber si jo sóc de dretes o d'esquerres, no? O sigui, qualifica, no? D'alguna, perquè ja a mi em costa, perquè jo veig que hi ha elements de l'esquerra que m'atrauen, però d'altra banda, no sé, més aspectes econòmics de la dreta m'atrauen més, també. No sé per què t'estava explicant això. Ah, sí, perquè els pensaments superposats. És a dir, tu em dius que clarament una de les dues, per tu, et funciona millor. I jo et deia, no sé quina de les dues és millor, és a dir, hi ha coses bones per una, perquè, per exemple, aquí no deixem, no sé si cometes o no, que ningú es mori de gana, val? O intentem evitar, però per altra banda també posem un sostre gran a la gent que pugui progressar i que possiblement aquests diners acabin caient a baix, no sé com es diu el trickle down, però que regalimin cap a sota, no?
I... Per colar,
exacte. Per la capa freàtica, eh?
Sí, sí.
Molt bé. Doncs, exacte. Doncs tu dius que sí, que clarament hi ha una que és millor que l'altra.
Sí, la meritocràcia porta a un balanç i una justícia. O sigui, l'esforç està premiat. El no esforç, el tenir només drets i no obligacions, porta a situacions pernicioses, crec jo, que les estem visquent aquí. O sigui, ara qualsevol queixa, tu et posen un micròfon d'aquests pel carrer i li dius qual és el problema, el culpable indefectiblement és el govern. O sigui, el govern és responsable de la teva vida, no tu. No som culpables ni responsables de res. I això atonteix a la gent, fa que la gent no s'espavili, perquè clar, hi ha un responsable, hi ha un culpable que em vagi malament o un culpable de que no s'encarrega de rentar les meves porteries. Jo soc molt vell i recordo que totes les cases de Barcelona tenien porter o portera i feia el seu tros de porteria. O sigui, tot el seu tram de cera, val? De vorera, era seu. Cuidao. Per any.
El Marc deu pensar, què vol dir vorera?
No, o sigui, a mi no m'ha semblat que digui res malament.
No.
Doncs el seu tros de vorera el netejaven els propis porters o els veïns de l'edifici. Sí. Ara, l'obligació és de l'Ajuntament que me tiene la calle hecha una mierda. No sé si m'explico.
Mentre deixes que el teu gos pixi.
Vagi pixi. Sí,
sí,
sí, aquest és aquesta degradació de... I ara vaig a ser una mica romàntic, no? Què pots fer tu pel teu país, no que el teu país ha de fer per tu? Doncs això ho hem perdut.
És molt yanqui.
Molt yanqui. Sí, sí. Però és que és veritat. O sigui, sí. Hem perdut el que formem part d'una societat i que nosaltres hem de contribuir.
A love of place, que diuen ells.
Correcte. I mentre nosaltres no siguem els que hem d'arrimar l'ombra, els que haguem de fer l'esforç de mereixer el que ens han de donar i de contribuir i de donar més del que rebem, anirem malament perquè els recursos són finits i no dona per tot. No dona per tot. I ara ho estem veient. Mira, jo tinc una discussió amb gent del PSOE, familiars meus, que han sigut gent de carnet, que em negaven, bueno, m'han estat negant fins fa molt poc que el sistema... tal i com el tenim muntat de pensions a Espanya, és un esquema Ponzi. M'ho negaven. Clar, són tots boomers, eh?
Sí.
M'ho negaven. I dic, però si és de llibre. O sigui, gent amb titulacions fantàstiques, gent supercapaç. Però la ideologia que tenim a Europa, muntada de que el dret del benestar es mereix... No es treballa, no sé com dir-te. O sigui, jo me'l mereixo i no haig de fer res per mereixer-lo, és molt perillós. Perquè porta aquestes situacions, crec jo. Per tant, sí, a mi la meritocràcia m'agrada molt i crec que és un millor sistema, a banda de trams i companyies, que això és una altra història.
Hòstia, no sé si farem un viratge molt heavy, però per passar a la teva secció, que era preguntar verbatim, però vull dir, estic trobant interessantíssim això, jo em quedaria aquí, eh? Vull dir, tinc opinions i coses. Però
sí, aquesta m'agrada a mi, eh?
Sí,
vull dir, aquesta secció m'agrada.
També hem de parlar de la seva empresa.
No cal.
Però
va, ja farem un quiebro.
No, perquè a més al Marc li agrada molt fer el Science Corner. Sí. No, més que res, sí, al final, aquí, jo la discussió eterna que tinc sempre amb els Estats Units és que, per una part entenc que tenen raó, no?, tot el tema de meritocràcia i tot això, però és que hi ha una part que no s'implementa bé. I crec que gran problema que tenim aquí fonamentalment és que tenim les eines i tenim la tecnologia per fer una, diguem, una visió potser més transparent de la utilització dels impostos, que donarien a la gent, acallarien moltes boques, precisament, i tot i així no es fa. Aleshores, clar, qui s'alimenta d'aquesta narrativa que els impostos són dolents? Doncs la gent que, com que poden tergiversar, poden fer fake news, al final acaba permeant aquest discurs a la societat, els impostos no hacen nada por mi. Dius, bueno, a veure, mira totes aquestes coses. Després, clar, vas als Estats Units i la de gent que, o sigui, no et pots quedar si no tens el visat que toca, si per algú et fan fora de la feina, et fan fora també de l'assegurança mèdica. Vull dir que hi ha una sèrie de coses que dius, estan completament trencades, no? O sigui,
hi ha coses als Estats Units que no funcionen, estan, clarament.
Però estan molt trencades.
Sí, hi ha... Anem a veure, és curiós perquè la gent no és racional. La gent és emocional. Llavors, hi han coses... Jo he discutit això amb alguns americans i hi ha certes coses que amb els americans no es pot discutir. Perquè són... és com parlar de religió. O sigui, tu no li pots dir a un creient que Déu no existeix perquè l'ofens i l'inquietes.
Perquè no partim del principi.
No.
Aleshores, clar.
Però hi ha coses que estan en aquest realm de discussions. Vull dir, un exemple. Ells parlen, és que el socialisme és dolent. I dic, quin socialisme? El de l'estat militar que teniu, que és el més car del món, el pagueu entre tots. Tu no poses un duro, és l'estat que el paga. Per tant, això és socialisme pur i dur. I en canvi, veus fatal que tots us feu càrrec de la sanitat, perquè això és comunisme, no? I explica'm la diferència perquè no l'entenc. No, clar, òbviament no són capaços d'explicar-ho. Quan parles d'educació, que tothom té dret a l'educació i tal, ara ja els republicans estan començant a apretar en el que, bueno, porta molts anys fent-ho, de que no ha de ser responsabilitat de l'Estat fer-ho, fins ara ho havia sigut així, però jo crec que només hi ha tres o quatre coses que són eminentment necessàries i justes que siguin responsabilitat de l'Estat, i la resta no. Una és la seguretat, òbviament, la socialitzem, la sanitat, crec que s'ha de socialitzar. Spoiler, m'acabo de donar de baixa fa ja unes setmanes em vaig donar de baixa d'una assegurança mèdica perquè no m'agradava el tracte que em donaven i em donen a la sanitat pública un tracte exquisit, després podem parlar d'això. L'educació, sí. L'educació crec que ha de ser... el que vulgui anar al privat, que hi vagi, però no serà millor que la pública. Jo que invertiria tots els diners del món. Exacte. I no s'està fent bé. I dintre del món de la seguretat jo acostumo a posar la seguretat jurídica, o sigui, la justícia. Val? Que aquí és bastant gratuïta, és bastant barata, però és molt lenta, amb la qual no és justa. Però, a banda d'això, això de que a la Constitució tinguem que l'Estat t'ha de... que tu tens dret a tenir una casa, una vivenda digna, però en canvi no diu que tinguis un menjar diari digne, em sembla una animalada.
Exacte, o roba, per exemple. És que a mi aquest tema em té una mica preocupat i jo estic molt en el teu camp, eh? Vull dir, tu i jo ens posaríem d'acord molt ràpid amb això, però a mi el que em preocupa són aquests discursos tan absolutistes d'exemple. O sigui, una persona pot ser del Barça o de l'Espanyol, però no pot ser una mica del Barça i una mica de l'Espanyol. I sembla que en política tinguem que comprar aquesta idea, també. O sigui, o ets de la dreta o ets de l'esquerra. Ets nazi o ets comunista,
però la culpa, no? La tenen els polítics.
100%, totalment, estic totalment d'acord.
Mai la tens tu, exacte.
No, però és cert, això, perquè s'ha posat en aquesta tessitura, no?
Vull dir, tant jo no he sentit a cap polític, clar, en els últims 20 anys de dir, això que diu vostè, mira, doncs
és bona idea. És bona mai idea. He sentit a l'arc parlamentari d'algú dir, mira, doncs això és una bona idea, crec que també ho podria incorporar en el meu ideari.
Encara que estigui d'acord, el meu partit no em deixa dir que sí que estem d'acord.
Exacte, i això és aquest és el punt que em preocupa. I torno a aquesta idea de com aquest pensament superposat, no? De dir, escolta, jo puc pensar que la política demòcrata de la sanitat és correcta, però en canvi puc estar en contra de l'ideari woke, no? Llavors, no, sembla que no. Sembla que si ets demòcrata, parlo als Estats Units,
has de
comprar tot l'ideari, no? I clar, a mi aquest tema del paquet sencer em costa, perquè el meu cap és una mica raro. Jo, si per exemple, em graduo amb dreta o esquerra, a mi, quan ja et dic, li pregunto a ChatGPT, diu, no, escolta, tu amb alguns temes econòmics ets de centre-dreta, però amb coses socials coixeges més de l'esquerra. Llavors, clar, a qui votes tu? Bueno, doncs has de fer com allò de prendre una decisió al final de la cosa que més t'importa, no?
Això ho parlàvem abans de venir d'entrar aquí. Jo aquestes eleccions he votat demòcrata, jo soc votant americà, tinc el passaport americà, m'he nacionalitzat i he votat, o sigui, puc votar, i he votat demòcrata, però me l'has tapat. Perquè les barbaritats amb temes de gènere, per exemple, que fan el Partit Demòcrata, a mi se'm marissen els pèls. El que passa és que jo, per principis, no puc votar en l'argument aquest, però a part d'això, he tingut que votar amb el nas tapat perquè et fan comprar tot l'ideari. Això no m'agrada.
Però el sistema de partits és aquest. Vull dir, clar, és que el primer pensament individual... Mira, mai conformaràs amb un partit, idealment, saps?
No,
al contrari,
aquest problema és
quan la gent conforma amb l'ideari dels partits.
Que fan triar el producte sencer. És a dir, tu, per exemple, jo què sé, puc creure que una persona sigui pro-reduir a l'Estat, per una banda, i menys intervencionisme, però en canvi que a nivell social, doncs, jo què sé, estigui en contra de, o a favor dels matrimonis gais, per exemple. I llavors dius, hòstia, merda, aquest ideari no em cap enlloc, no? Clar, no puc votar en una cosa i l'altra, perquè resulta que el mateix partit que ho promou diu que les dues coses són incompatibles. Clar, jo no puc anar i dir, política social, poso el vot blau, i política econòmica, poso el vot vermell. No puc fer això.
Mira, jo vaig començar a escriure un llibre que es titula, que òbviament està a les beceroles, però vaig començar, que té títol, això sí, que es diu Si jo fos president. I és un decàleg de principis de moltes coses, no? Molts temes econòmics, socials...
Tu tens
socials.
Posat de president, eh? Això sí que sí, ho tens. Va. Sí, sí, sí.
Pobrets.
Això ve al final, t'ho explica al final.
Ah, val. Sí.
No, el tema és, una de les primeres coses que jo faria si jo fos president és canviar la llei de partits. O sigui, una grandíssima part del problema que tenim en aquest país, i suposo que en molts d'Europa, és el sistema partitocràtic que tenim. Estem utilitzant una eina de fa 200 anys en l'any 2025. No fan falta els partits polítics, són una nosa, perquè són màquines de corrupció primer intel·lectual, després moral i acaba sent econòmica, en el pitjor dels casos. O sigui, jo, que he sigut soc lector de La Vanguardia i he seguit, per exemple, vaig a donar noms, un exemple que em fereix personalment, jo era seguidor de les columnes del Francesc Marc Álvaro.
Val.
Persona equànim, recta, sempre deia el que pensava, però a vegades estava d'acord, a vegades no, però molt bé.
No em matis, el meu pare, ho sé perquè al meu pare li agrada molt, també. O li agradava molt, vaja.
M'agradava molt.
Fa temps que no el menciona.
No, clar, perquè ja ha deixat d'escriure, perquè ara està a Esquerra Republicana, està de parlamentari al Congrés. Li he sentit dir unes bajanades que dic això, tu no ho haguessis posat en un article de La Vanguardia. O sigui, la corrupció intel·lectual, eh? O sigui, el partit et fa dir coses o t'imbueix de que el camí, el bé comú, aquest és el nostre discurs i, per tant, tu has d'entrar dintre d'aquest tu, és el que corromp les idees discrepants que a mi m'agraden. No pot ser que hagis de votar al Partit Demòcrata i que t'hagis de casar amb algunes idees absolutament woke que són nefastes per la criança i per la sexualitat dels nens, per exemple. Val? I, en canvi, jo no puc votar un senyor que és com el senyor Trump, no? No.
Jo veig que hi ha una miqueta per tancar aquest capítol, no?, de política, perquè també volia que almenys que el Marc parli d'energia, que li agrada molt, faci el seu Science Corner. Ara en parlarem. I jo tinc la meva secció de hot takes dels Estats Units. Venga. Que vull debatre amb tu, que igual fila millor amb això i després avui farem a l'ordre al revés, no?
Venga.
Però sempre he trobat que la polarització que tenim aquí té un problema molt greu, en tant que l'esquerra es va autoeliminant, perquè diuen, votaria aquest, però no perquè estan a favor de tal cosa, aquests tampoc perquè estan a favor de tal... i al final no acabes votant a ningú, perquè diuen, tinc principis, per tant m'autoelimino dels partits, i com a molt, només votaré un partit que estigui d'acord amb el 99% de les coses que diuen, val? Però fins i tot hi ha gent que, doncs, molt, molt de la CUP, per exemple, del meu entorn, que diuen, és que al final no ens he votat perquè hi ha un sector de la CUP que està a favor de la legalització de prostitució. Dic, però si tota la resta estàs a favor d'això, no? Però només per aquest t'has autoeliminat. En canvi, la dreta és, estàs a favor dels toros, voto, saps? I ja està. Vull dir que al final redueix molt això i crec que és un problema a nivell de... A nivell de societat.
És cert que l'esquerra és més autoexigent que la dreta, és més hipòcrita la dreta, sí.
Són més...
I als Estats Units passa igual, eh?
Clar, no, allà està a favor de Bitcoin. I ja està, doncs voto a Trump, no?
Sí, sí, a l'interès... De...
Maga, saps? Sí. Hòstia, sí, no sé, és una cosa que em té bastant fascinat. Doncs, si us sembla, passem primer a la meva secció, Ali, si podem... Tirem la intro... Bueno, tinc una sèrie de hot takes, que ja que estàvem ara parlant d'Estats Units. Clar, jo porto des del 2013 en Estats Units. I m'he hagut de menjar molt bullshit de gent que té unes opinions infundades, no? O, per exemple, quan me'n vaig a viure a Alemanya, no? Tota la meva família em deia, ui, és caríssima Alemanya, vull dir, allà no podràs fer res, no sé què, vas al supermercat i tot és molt més barat. Però, saps aquests rumors que van boca a orella, boca a orella, boca a orella, mai realment ningú s'ha parat a contrastar-los, són... Fotudament falsos, no? Aleshores, d'Estats Units...
El dels esquimals.
El dels esquimals, o el boiling frog, que hem parlat alguna vegada, no? I aleshores, jo allà m'he trobat que moltes de les coses que es diuen des d'aquí són completament falses. Vull saber la teva opinió, com a persona que he viscut 14 anys, i per tant, de manera continuada, no com jo, que he anat a fer una miqueta el turista, i la gent es pensa que jo he viscut als Estats Units, quan no és veritat, val? Hot take número 1. Allà la gent diu que treballa fins i nits i ara està de moda el 996, no? Estan intentant importar la cultura xinesa de 9 del matí a 9 del vespre, 6 dies a la setmana, però jo el que em vaig trobar a Silicon Valley és que la gent al migdia del divendres se'n va a Tahoe tot el cap de setmana. I els que treballen de nit i dormen a l'oficina, no sé què, són 4 penjats. Sí o no? Verdader o fals?
Absolutament veritat que allí es treballa 9 to 5. però clar, estic parlant de la meva experiència.
Però és 9 to 5, no 9 to 9.
No, no, 9 to 9, ni de conya.
O sigui, fan horari de funcionari, també.
Fan horari de funcionari. Val. Sí, anem a veure. És veritat que deu haver-hi startups, com les hi ha aquí, que treballa moltes hores. Lo normal, el Corporate America, per exemple, per definir trams, no? El Corporate America és de 9 a 5, de 9 a 6. Però per què? Allí se sopa a les 6 i mitja, senyors.
Clar.
O sigui, és impossible treballar 9 to 9 si tu sopes a les 6 i mitja amb la família. Punto. Jo he sopat dies a les 6 i mitja amb les meves filles. Perquè, clar, allí es dina a les 12. Això de dinar a les 3 és una aberració. Nosaltres sí que podem permetre'ns el luxe de fer 9 to 9, perquè, clar, si dinem a les 3, doncs et queda energia al cos. Si tu dines a les 12, no pots arribar a les 9 amb garanties. Llavors, no, és... En aquest cas seria fals, no es treballa 9 to 9, es treballa de 9 a 5, perquè la gent fot el camp. I bé està, si has treballat. Ara, és cert que a les 12, amb mitja horeta...
Això sí, fan pauses per fumar...
La meitat de les vegades que he dinat jo allí, he dinat amb una amanida en el meu despatx, contestant o tenint reunions, mentre tots dos estàvem menjant. O sigui, és molt més executiu en aquest aspecte.
Molt més performant, no?
L'únic punt... estic parlant del que jo conec, o sigui, en el meu entorn.
El que puc apuntar, experiència personal de treballar per una empresa americana, o almenys que té la majoria dels treballadors als Estats Units, és que els hi costa de creure la quantitat de festius que tenim. Aquest punt els hi xoca bastant.
Oh, no, això és aberrant.
Mira, aquest no el tinc, però podria ser un bonus. És a dir, allà es queixen del número de vacances que tenim aquí, però després, dies personals, dies de no sé què, dies de no sé quantos, dies d'empresa, tal, 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 jo també trobo que acaben no treballant bastant.
No, no és veritat. El número de vacances que tens allí...
Sí, tens 5 a l'any o alguna cosa així. No, però després he vist que tens 10 per això, 10 per allò, no?
No, aviam, anem a veure. Hi ha menys ponts, està el President's Day, sí. Saps? El tenen diferents dies.
El Memorial, tenen diversos.
Sí. Primer de tot, el concepte pont... No existeix. Perquè totes les vacances són en dilluns o són un dia concret, val? Excepte el 4th of July, que es va movent, vale? Perquè sí. És un dia, és un número. Les festes són el primer dilluns de no sé què, el primer dijous de no sé quantos, però el concepte pont no el treballen.
A ens agrada tant retorçar les metàfores que tenim l'aquaducte, eh? Però com que ells no van tenir romans, no van veure això. No van saber què era.
I tenen 15 dies de vacances, val? Aleshores, jo, per exemple, quan vaig entrar a treballar al Corporate America, a Symantec, vaig estar allí gairebé 3 anys, el contracte que vaig signar és un contracte especial que es diu, que hi ha molta gent que el té, en el Corporate America la majoria de gent el té així, que és un contracte pel qual tu no tens vacances. O sigui, jo no tenia vacances. Ara, jo pactava amb el meu jefe, escolta, aquesta setmana me'n vaig, o aquests 15 dies me'n vaig, i si el meu jefe em deia que sí...
Ja... Menys supervisat, t'autogestiones.
I quina és la gràcia d'això? I dius, bueno, i quin és el sentit d'això? Si demà em fan fora, perquè allí tu saps que els contractes són at will, o sigui, demana que el que vinguis, sí. És una frase que hem vist a les pel·lícules, això succeeix...
La capseta aquella.
Amb la capseta, no, és que ja t'esperen a baix, a la recepció, no cal que entris, la teva targeta no funcionarà. Sí. Val? Que això funciona. No t'han de pagar vacances. El finiquito no, és un concepte que aquí explota el cap, perquè no, ja no vens, et pago el que has treballat fins avui que és dia 11, doncs et pago els 11 dies, perquè això no, és que tengo 3 setmanes de vacaciones acumuladas.
Sí.
No les has fet? So sorry.
Bueno, pues ja.
So sorry.
Hot take número 3, si contem aquest entremig, val? És tothom té temps per fer un cafè amb tu, veritat, però... Caviat, que no sé com es diu en català. Sí, però no és el cafè d'una hora. És a dir, tu allà em deien, ui, no, tu li pots tirar un email a tothom i tothom tindrà una estona per reunir-se amb tu. Veritat, però he rebut Google Calendar Invites de 7 minuts. Ve la persona i t'està mirant el mòbil i diu, bueno, com et puc ajudar? I a la que no d'allò, fot el camp. Jo crec que és per treure-se't de sobre i passar a la següent cosa. No?
Anem a veure. Una de les coses que aprens als Estats Units és que el tio més tirat, sentat al teu costat fent gatzara, que és a mi m'ha passat això, val? Dius, aquest capullos. I resulta que en aquell moment venen els focos i diuen, ah, aquest acaba d'aixecar 22 milions de dòlars, no sé què, no? O sigui, tu no saps qui és el tio que, perquè les vestimentes allí, o sigui, la vestimenta que portem ara és una mica heredat del que ha vingut d'allí, no és significatiu de res. Què vol dir? Com que jo no sé de qui ets amic, a qui coneixes, d'on vens i què has fet o què has tingut, jo et donaré l'oportunitat que em convenci.
Si veig no que ets com a Espanya, que ja sabem, no ets amic meu. Saps?
No ets amic
mira els cognoms, ja sé que no
sí,
ets.
Si no és compost. Doncs, en allí això no importa, Absolutament. O sigui, tu tens 5 minuts de... possibilitat d'explicar i d'engrescar al senyor o senyora aquest, de que et digui ah, però sí, et puc ajudar, o et vull ajudar. Això passa molt, a mi m'ha passat.
T'han pogut ajudar? Si tu has tingut algun cas aquest del paid forward típic que tenen ells ajuda cap endavant.
Absolutament. Va. Absolutament. I la veritat és que el concepte aquest de la pel·lícula, del paid forward, ho fas no perquè vulguis una cosa immediata, sinó perquè vol dir que algú m'ajudarà. Això és una cosa que està arrelada en la cultura. És fantàstic, això és fantàstic. Sí, sí, allí és molt normal donar, organitzar, o sigui, anar a sopars benèfics i tal, és una constant.
Bueno, jo veig molt, jo rebo, tinc molts amics allà de tots aquests, des del 2013, doncs farà 12 anys que hi vaig, no? I això és que, malauradament, cada dos per tres rebo emails de ui, tal persona ara té un càncer, ha tingut un accident, no sé què, no sé quantos, i estem fent un fundraise, no? Que dius, bueno, pel tema de no tenir una sanitat pública, doncs entres en la roda de hàmster aquesta de depens de donacions. Què passa? Que això crea un cert classisme a dir, sí, si tens la sort que tens una bona xarxa ho aconseguiràs, però si no estàs cardadíssim.
Sí,
saps? I
cert.
Aleshores, bueno,
no, no, això és una de les coses dolentes dels Estats Units, eh?
Exacte, exacte.
Absolutament.
De fet, és un del següent hot take, no? Que és, allà es fan milionaris a cada minut, val? Que és una d'aquelles coses que, doncs, sí, és veritat, però... Sí, però en zones molt concretes, amb un cost molt elevat per la societat, també, però la... Estats Units, malauradament, es divideix en dos pols, que són pols intensos econòmics, polítics i d'innovació, i el que ells els hi diuen de manera despectiva, els flyover states, no? Que són els estats als quals només els hi passes per sobre, els voles per sobre, perquè són absolutament irrellevants a nivell de tota la resta de coses, no? Aleshores, clar, aquests tenen poc a pelar en la cultura, en el dia a dia, perquè tot passa o a Nova York o a Boston o a Silicon Valley, Los Angeles.
Sí, abans de que contestis, és que m'ha fet gràcia que menciones aquest tema així, i no diré que és cliché com ho has posat, però més o menys, és perquè hi ha... Va, sí, una mica és cliché. Sí. Hi ha un llibre que es diu El milionari a la següent porta, una cosa així, no ho volia dir en anglès perquè ho destrossaré la paraula, o sigui, és així, més o menys, sí. El milionari de la porta
next
del
door,
costat.
Sí.
Exacte, next door. On bàsicament el que fa és que desmitifica tot el que acabes de dir, no?
Perfecte.
És a dir, sí, o sigui, la tesi del llibre és desmitificar aquesta idea de que el milionari, i clar, evidentment el llibre és americà i per tant és el milionari americà, és més el carnisser que ha estat acumulant una miqueta de capital amb una vida més, diguem, austera i ha fotut els diners en un fons indexat, i aquest és el milionari que és més comú en el territori americà.
Que però és milionari d'un milió. No de molts, no és multimilionari.
Correcte, és milionari d'un... Però bueno, però que està
aquí
prou bé.
Aquí ser milionari me doy un canto en los dientes de ser-ho.
Ja.
Als Estats Units ser milionari és relativament més senzill en aquest sentit.
Ja.
Multimilionari és la diferència.
Bon punt, bon punt. Sí, és a dir, no és un milionari tipus, a veure, com et diries, o sigui, més notori com, a veure, és que no sé, em ve el cap José Elías ara mateix, no sé per què, vull dir, una persona com molt notòria, no? És a dir, que està molt en els mitjans, però ja veus, no?
Una mica,
tothom l'identifica com aquella persona té diners, no? O fa alguna cosa, aquell senyor, no? En canvi, no ho sé, vull dir, si veus aquí un empresari que té 10 carnisseries...
Però aquí hi ha un concepte, nosaltres som catòlics, de cultura, eh? No religiosos, jo no ho soc. Tenir diners és pecat. Tenir diners és pecat.
És el que comentàvem abans del sostre, aquí es criminalitza...
Els protestants, tenir diners és deute premiat.
I exhibir-ho encara és pitjor, eh?
Oh, no, és
bueno,
que aquí
no han tingut tecnologia, ells ens porten 50 o 70 anys d'haver creat tecnologia.
No tants. És,
no?
Hi ha un altre tema que crec que és molt, molt important, i és tenim un problema i Draghi l'altre dia va donar la solució, jo estic a favor fa molts anys. És el problema no és si Catalunya és independent o no, el problema és si Europa existeix d'una puta vegada o no. Necessitem Europa, els Estats Units d'Europa. Això és el que necessitem. Per què? Necessitem un mercat comú de debò, una legislació més homogènia que no pas ara. Necessitem dinamisme en aquest aspecte. Ells tenen una sola llengua per tot el territori, nosaltres hauríem d'adoptar una llengua comú a tot.
El català. Sí,
bueno, no fa falta, està molt bé que sigui regional, però no, l'anglès, a mi m'és igual, l'anglès, el francès, que agafin un i que aquest sigui la llengua franca de tota Europa i que la legislació sigui més homogènia i sobretot a nivell fiscal. Aleshores començarem a córrer molt més. Tens marges, com Califòrnia no és el mateix que Nevada, d'acord? Però aquestes petites diferències estan regulades i contemplades dintre d'un marc comú. Perquè si no, allò ho tenen molt, molt bé, és un sol mercat. Tu pots tenir una peta companyia una trilionària i no sortir d'Estats Units. Nosaltres aquí el primer que et pregunten qualsevol fons d'inversió és i tus planes d'expansió, perquè clar, a la que sí. surts de Gratallops s'ha acabat el mercat.
A veure, o sigui, jo comparteixo el somni, però o sigui, veig la complexitat, no? És a dir, jo penso que una persona de, no sé, abans posàvem de Montana, s'assembla més a un de Nevada que no jo amb un finlandès. Llavors penso com que acollir totes aquestes realitats aquí, i a més hi ha molts egos, perquè hi ha molta història enrere i...
Molts més anys lluitant.
Ja, exacte.
Ja n'hi hem fet un cop,
ens hi hem pagat
i ja està. Però aquí
fas, ens hem pagat molt. 80 anys ens estan matant, saps?
Bueno, i allà tenen una regió, vull dir, hi ha moltes més coses.
Llavors és complex, sí. Sí, sí.
Sí, tenen un avantatge competitiu molt important, sí, sí, en aquest aspecte.
I l'últim hot take, que crec que també té a veure amb el tema religiós, i segurament m'ho trobaràs per aquí, que és allà fallar no estigmatitza. Diuen que no estigmatitza. Jo crec que aquí hi ha un component classista bastant clar, perquè tens el viatge de confirmació o de supervivència, de dir, no, clar, mira aquest, va fallar i no sé què, i va deixar el col·le i tal. Però hi ha gent, molta més gent en risc d'exclusió social als Estats Units que a Europa, i que aquests no es poden permetre el risc de vaig a ser un emprenedor.
És que... jo crec que el problema és que està mal definit. És ok fallar si ets emprenedor, si ets un WASP, si ets una persona que ha emprès i ha fallat.
Correcte, correcte.
Està ben vist. El problema és, hi ha moltes maneres de fallar. Tu pots fallar socialment, pots caure en drogues, pots caure en alcohol. Això es perdona molt menys que no pas aquí. Val? Mm.
Tenim una pregunta al nostre convidat anterior i ho farem ja, com diuen ells, un segue cap a la... perquè el Marc pugui fer les seves preguntes, però comencem la del convidat.
A veure, doncs jo li preguntaria al Roger, basat en la seva experiència emprenedora internacional, quina política creu que s'hauria de seguir a Catalunya per construir empreses grans, potents, i que mantinguessin el control, el centre de decisió i el poder a Catalunya, i que no acabessin venudes o a mans de fons estrangers?
És el Xavi de Parlem, per si sí. no te n'havies adonat.
Sí, sí,
eh?
No, no, sí, sí.
Per fer una sí. pregunta intel·ligent.
Vaig seguir el podcast. Anem a veure. No és una sola cosa, són diverses coses. Clar, l'òbvia és el finançament. Tenim un problema de finançament. La capacitat de financiació és important. Segona, el risc. Culturalment són molt més aversos al risc. D'on venen els diners? Venen més d'una orientació bancària que d'una orientació emprenedoril. Necessitem molts... com has dit aquest? El noi de...
El José Elías.
El José Elías. El José Elías, que està fent moltes empreses. Necessitem molts de José Elías. Necessitem molts. No, és cert.
Com a emprenedor.
Com a emprenedor, sí, sí. Clar. Sí, no, jo ara no entro en disquisicions. O sigui, hi ha gent que li agrada el Bill Gates i hi ha gent que no li agrada. M'és igual, clar, necessitem clar. Bill Gates, per posar un altre nom. Necessitem molts Bill Gates. Quan tinguem molts, serà estàndard, serà ok, i aquests podran agafar i fer grans inversions, etc. No comprar pisos, sinó invertir en risc. La segona cosa és tecnologia. O sigui, totes les societats han prosperat a cavall de la tecnologia. La roda, el no sé què, el gra, el conreu, el vapor, no sé quantos. Hem de seguir invertint en tecnologia molt més. Val? I la tercera cosa, que això és una de les coses que estava en aquesta cosa que estic escrivint, és la transferència tecnològica. Tenim un problema amb les universitats. Els nostres professors viuen en el món de la La Land. No saben transferir tecnologia. I tenen programes de transferència, no en sabem. I les companyies no es fien, i aleshores aquí hi ha un divide. O sigui, tenim molt bons investigadors, invertim molts diners en investigar, però això no arriba. I què fan els investigadors? Un cop els hem format, hem invertit i els hem... Marxen. A utilitzar tot aquest know-how que hem invertit en ells i marxen fora, deies, contestant en el Capellades. Invertir en aquesta gent, invertir en els medis i sobretot invertir i facilitar que les empreses inverteixin en aquesta gent perquè aquesta tecnologia no marxi, perquè es pugui implementar, perquè no en sabem d'implementar-la.
Mira, i sense ànim de dinamitar la meva secció, però m'interessa molt aquest punt. I, o sigui, has mencionat els tres punts. Mira, el primer m'ha semblat graciós perquè Anem a dir que en aquesta sala tots hauríem d'estar com en aquest ambient pro-negoci i ens hauríem de com recolzar els nosaltres, encara que no ens anem a dir, tinguem simpaties. I mira, just has mencionat el José Elías, que dius, home, és que hauria d'estar al nostre camp, no? I s'han escoltat rialles, i està bé, vull dir, però veus, vull dir, si entre nosaltres no ens posem d'acord, o sigui, com has de tirar endavant aquest
estem,
punt, no?
Tenim el problema, i això ja dic, crec que és molt, molt catòlic, que l'èxit professional l'equiparem a l'èxit personal. Són dues coses diferents, absolutament. O sigui, hi ha una expressió que el Taleb crec que va crear ell, que era aquest de un literat yet an idiot, no? Crec que L-Y-I, alguna cosa així, és el concepte
sí,
aquest.
Sí, quan explicava allò del Nero i l'altre, que un era tabernero... Sí, sí.
És a dir, tu pots tenir un PhD i ser un cretí integral, o pots tenir molts diners i ser un cretí integral. Les dues coses són independents. O pots ser un escombriaire és una bellíssima persona i un tio d'èxit personal. Sí, no ho hem entès, saps? I aquí va el
és bon punt no haver relacionat amb això. És veritat que contraposa dos personatges diferents que tenen talents en espais molt complementaris.
I hi ha una tercera cosa. Em jugo un pèsol a que aquest senyor té dues personalitats, la pública i la privada. I moltes vegades ho fusionem tot.
Marc, no donarà... Bueno, crec que tenim 5 minuts. Vull dir, podem tirar el tall i parlem de Batium, perquè al final també volem saber en què estàs ficat, així que si li vols tirar
el Marc... Sí, mira, simplement et tiro la pilota. A mi és que em feia il·lusió, perquè l'Àlex sap que sóc molt fan de l'energia. És una pena que no hagués vingut a l'episodi...
De quina energia?
No, del sector energètic, en general. I... va ser una pena que no vinguessis. Vam gravar aquí el dia després de l'apagada.
Que no hem hagut de ser el gran intro, convidat. No tenim la intro al Marc.
Ah, bueno, no passa res.
És que, no, home, que parla d'energia.
Això és per parlar d'energia.
És el món d'en Big Man. És el millor que m'ha donat. Vull dir, jo no ho vaig triar, eh?
Ok.
I aquest és hagut de ser... va ser com el moment que a mi m'ha donat...
Una anècdota curiosa. El dia 15 de març, crec que era, estava a Mondragón donant una xerrada amb un evento de Mondragón, i hi havia unes 200 persones en allà. I, clar, em dedico el que em dedico, i vaig dir, l'any 2023 va haver-hi quasi 4 apagades, quasi, o sigui, vam estar a punt d'un blackout de 4 vegades, i vaig pronosticar que aquest any n'hi hauria un. I el que vaig treure de l'audiència va ser rialles. Bueno, el dia 15 o 17, no sé com va ser, d'abril, va passar l'apagada. Tenim un problema gros, en general, al món, i a Europa especialment, amb el tema de l'energia. Sí, ho tenim molt mal muntat.
Per la inestabilitat de...
Per diversos motius. La primera és... Jo estic d'acord, no podem dependre de la nuclear, crec que la nuclear és dolenta, i suposo et dono dues dades perquè crec que és dolenta. Aleshores ens hem tirat a la renovable perquè necessitem créixer molt, i les centrals nuclears no només són molt cares, sinó que a més a més són molt lentes de construir, i per tant estem anant a les renovables. Les renovables són un model absolutament distribuït, el seu model distribuït i ser filles de son pare i de sa mare, que succeeix que, a més a més, són intermitents, perquè clar, per la nit el sol segueix cremant, però no el veiem, amb la qual cosa necessites fonts alternatives. Com que hem invertit molt, en el seu moment vam invertir molt en cicles combinats, i això també està malament perquè contamina, doncs estem curts, avui mateix crec que era, avui a La Vanguardia sortia de que 9 de cada 10 projectes es paren perquè no hi ha prou energia. 9 de cada 10 projectes. Ens falta molta generació d'energia, i només pot ser eòlica i solar, principalment, i una mica d'hidràulica, el que passa és que també és molt cara i vol temps. I, per tant, aquesta inestabilitat per nosaltres és una oportunitat, perquè l'única manera, i ho va dir l'altre dia l'Elon Musk, no som conscients de la importància que tindran les bateries en els propers 30 anys, perquè és l'única font que ens permet, de forma ecològica, de forma sostenible, aprofitar l'energia que ve del reactor de fusió que tenim a 8 minuts d'aquí.
Allà dalt, sí.
I ara sí podem parlar de què fa Batium, no? Perquè és que si no, ens quedaran 2 minuts i
diré... No, és molt fàcil. Batium hem parit una tecnologia que no està basada en el liti, o sigui, fabriquem cel·les, totes les cel·les de totes les bateries que teniu vosaltres als vostres dispositius estan fabricades a Xina, totes. Els que teniu cotxes Tesla, també les bateries són de BYD o de Cattle, però no són europees, per dir-ho així. Ningú fabrica realment amb gran volum bateries de liti. Per què? Perquè són molt, molt cares. I tenen alguns problemes, per exemple, de seguretat. Sobretot de seguretat, és el més important. Nosaltres què hem fet? Hem parit una tecnologia que no està destinada a substituir el liti, sinó està destinada a complementar el liti. Què vol dir això? Nosaltres hem fet una bateria superràpida, de molt alta potència, que serveix per arreglar els problemes de la xarxa elèctrica.
Quin és el ió que va dintre, en lloc del liti?
Són nanopartícules, nanotubs de carboni i ions de sodi, i algunes merdes més. Però el resum és aquest. És una tecnologia totalment nova. Com que tothom està tan centrat amb el liti, nosaltres hem tingut temps d'anar perfeccionant. Jo he entrat fa relativament poc, però com a inversor i ara com a CEO de la companyia, però porten ja 8 anys treballant amb això. O sigui, no és flor d'un dia.
No ens queda més temps, oi?
Tira la pregunta, l'Aleix ja ens tira. Sí, sí, diu que sí. Tens també una o dues preguntes més.
No, a mi m'encuriosia això, perquè a la pàgina web posava que no treballava amb liti, per tant, tenia molta curiositat per saber quin era el lloc que quedava al mig, que bàsicament...
Això t'ho explico, després te't mato i ja està, no passa res.
Després entrem... I, clar, la pregunta és el cost, no? És a dir...
És l'altra gràcia. Clar, el fabricar una bateria de liti és hipercar. O sigui, per què no els fabriquem aquí? Per exemple, ara crec que és BYD, està muntant una fàbrica a l'Aragó. S'emporta els seus xinesos, perquè aquí no tenim el know-how. Les màquines són xineses, el personal és xinès, perquè no en sabem.
No, la pregunta era més, no et fa por que tota la indústria es mogui en una mateixa direcció que el que fa? És baixar els costos d'aquell sistema productiu i intentar apostar pel... ser com contra...
És que jo no estic competint amb el liti, aquesta és la diferència. O sigui, jo estic atacant un mercat que avui és Blue Ocean, que no està ben cobert, perquè l'electrònica d'alta potència no és ideal per les bateries de liti.
Però la teva idea és la de col·locar les bateries al costat de la generació per sí. Poder generar aquesta inèrcia virtual, no?
Correcte, correcte. A les benzineres, al costat dels parcs solars, al costat dels parcs eòlics, a sota terra, a Barcelona, per poder carregar en puntes o compensar puntes de quan el camp del Barça engega la lluminària, s'ha de pagar alguna cosa perquè no dona. Llavors, per exemple, podríem posar-ho nosaltres en bateries allà sota. Sí, hi ha moltes utilitats d'alta potència, no de grans períodes llargs, que el millor que hi ha és la hidràulica, perquè pot estar tota la nit allò buidant. Les bateries d'alta potència, que són les nostres, ocupen aquest espai, que no és un espai natural per les de liti.
I estàs trobant el talent a Catalunya?
Talent no ens en falta. El problema no és el talent. Tenim un talent de l'hòstia. Tenim uns professors boníssims en part teòrica. Tenim el gap de l'aplicabilitat. Quan dic que viuen en el món de l'Alalan és que viuen en el món de la ciència. No viuen en el món de la ciència aplicada. I les companyies no compren ciència aplicada, amb la qual tenim un gap que és el que hi ha que solucionar. El gap de l'aplicabilitat de la ciència.
Ara sí que hauríem d'anar tallant. De fet, això que comentes des del món de la recerca sempre es veu com és superdolent, és el dimoni, els negocis, no? I és un dels mals, jo crec que és un dels mals que tenim en el tema de transparència tecnològica. Com podem fer per ajudar-te a tu i a Batium des de la comunitat de Foc a Terra?
Bueno, ara nosaltres estem solucionant un problema gran que tenim, que és, però hi ha talent, i aquí sí que hi ha empreses a prop, d'electrònica d'alta potència. O sigui, nosaltres som molt bons fabricant la química, per dir-ho així, i nosaltres no fabricarem, perquè no és el nostre core, l'electrònica, i ara estem negociant amb diferents companyies i buscant diferents companyies perquè ens fabriquin aquests convertidors que ens permetin fer realitat la bateria, no?
Roger, moltes gràcies.
Un plaer.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites.
With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ12. Just go to Indeed.com/PODKATZ12 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.